Molt bon dia, què tal, com esteu?
Engeguem el Penedès en xarxa. Som dilluns 22 de gener de 2024.
Amb un sol radiant, tot i que fa fred, dona gust arrencar setmana i començar aquest dilluns radiofònic. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12 i des de Ràdio Vilafranca us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com aniran aquestes 3 hores de ràdio? Doncs ho expliquem ràpidament abans d'engegar. Comencem així escalfant motors. D'aquí uns instants, així que acabi el sumari, donem pas a la roda d'actualitat, on emissora a emissora us anirem explicant què passarà aquesta setmana a partir d'avui i fins diumenge als nostres municipis de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:15, primera de les 3 cites d'aquest matí, amb l'actualitat Alt i Baix Penedesenca, el flash informatiu. I tot seguit els esports, com cada dilluns, intentarem recollir tots els resultats, marcadors i cròniques de l'esport en clau penedès d'aquest cap de setmana. El protagonista de l'entrevista d'actualitat, que començarà a les 10:06, és l'Orga del Vendrell, que ja ha presentat la programació per aquest semestre de l'any i que ens explicarà la Mireia Mercader, membre de la Junta de l'entitat. A 10:45, de nou cedim els micros d'aquest Penedès en xarxa als serveis informatius perquè ens expliquin com va aquest dilluns als nostres municipis. Portem 3 anys de sequera. L'agricultura i la vinya estan patint aquesta situació extrema. Avui a 10:45 parlarem de les noves tècniques de gestió del sòl, noves o no tan noves, ja ho descobrirem, però vaja, tècniques de gestió del sòl que s'estan implementant per millorar la conservació de l'aigua de pluja, d'aquesta poca aigua de pluja que cau. Ens ho explicarà molt bé el Lluís Giral, investigador i tècnic de viticultura de l'INCAVI. I a 11:00 juguem una estona amb el Víctor Gutiérrez, el pas al torn. Avui, els jocs de Maldito Games. I compartirem encara 11:45 en punt una última cita amb les notícies, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el darrer flash d'aquest dilluns. Som en plena temporada de calçots i sovint què passa quan fas una calçotada que te'n sobren i no saps què fer-ne? Doncs avui, tot acabant, a 11:45, la xef Gemma Riera ens portarà algunes receptes per aprofitar aquests calçots. O si en sou molt fans, no cal que els aprofiteu, sinó feu la recepta expressament. Una crema de calçots i un arròs de calçots amb carxofes. I també hi haurà altres plats amb productes de temporada, com el moniato. Hem començat aquest matí aquestes 3 hores de ràdio amb el butlletí de notícies de les 9. Tornarem a connectar per no perdre pistonada del que passa més enllà del Penedès a les 10 en punt, a les 11 i a les 12. Comencem aquest dilluns 22 de gener al Penedès en xarxa. Per començar amb bon peu la setmana i el dilluns, roda d'actualitat. Així ens situem i sabem què passarà dia a dia a tots els municipis de les nostres comarques. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Allà ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat que ens serveix per situar la setmana, per conèixer què passarà al territori. I comencem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Avui mateix, justament, al Pla del Penedès, l'últim dia de celebració de Sant Sebastià. I és que a partir de 11:15 del matí, d'aquí poqueta estona, hi haurà activitats infantils a la pista poliesportiva i fins a les 2 del migdia. Anem ara fins a Avinyonet del Penedès, perquè demà hi ha ple municipal a partir de les 7 de la tarda, amb un ordre del dia, però que encara no ha transcendit. I també demà, però ja a Font-rubí, a partir de les 8 del vespre, a la sala de plens, hi haurà reunió amb els veïns de Can Rovireta, amb l'objectiu de conèixer millor les necessitats i potencialitats de tots els barris i els nuclis. Dimecres, a Sant Sadurní, es presenta el llibre L'armari dels tresors, d'Alba Castellví. Una presentació que, a més, en aquest dia anirà acompanyada de la narració d'un conte dinamitzat amb una activitat. Es tracta d'una activitat per a pares i mares i també als seus fills a partir de 5 anys, que es durà a terme a partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. També el Bibliobús Montcau estarà des de 11:15 del matí al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès, al passeig de la grava d'Avinyonou. Mentre que a la mateixa hora, a 11:15, el Bibliobús El Castellot estarà davant l'escola Font-rúbia de Guardiola de Font-rubí. I a Subirats tenim dimecres ple municipal de gener a partir de les 7 de la tarda i, com en el cas d'Avinyonet, encara no coneixem l'ordre del dia. Seguim dijous, i és que tindrem visita de la unitat mòbil d'informació al consumidor de 11:15 del matí a 11:45 a l'era d'en Guineu de Sant Sadurní i de 12:00 a 1:00 a la plaça Subirats de Sant Pau d'Urdal. Ja a la tarda, a partir de les 6, Escape Book Harry Potter viu una aventura en grup a la recerca de la pedra filosofal, una proposta juvenil que es durà a terme a la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, això sí, amb places ja exaurides. I a Mediona, reunió oberta pel proper casal d'estiu a les 6 de la tarda a l'Escola Esportiva Municipal de Mediona. Divendres a Sant Sadurní tenim un taller sobre el mètode Canvas per a empreses annexes. Es durà a terme de 10 a 12 i podeu apuntar-vos-hi ja a través de www.santsadurní.cat. També a Sant Sadurní, a les 5 de la tarda, el Casal Municipal de la Gent Gran organitza, com és tradicional, el seu ball berenar mensual amb un preu de 10 euros. I a Gelida, cita amb el cinema en el marc del cicle Gaudí, aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Creatura. Serà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida i amb diferents preus que podeu consultar ja a www.gelida.cat. Ja per dissabte i tornant a Sant Sadurní es presenta la novel·la Els ocells et bressolen, la història de la tieta, de Teresa Borrut, que comptarà amb la presència d'Enric Segalà i Aurora Borrut, una novel·la parcialment ambientada a Sant Sadurní, que es presentarà a 11:45 dissabte a la Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noia. I a les 7 de la tarda, també a Sant Sadurní, tindrem concert de gospel a càrrec del cor Etnosons i també el cor de gospel d'Abrera. Un concert al celler de la Fassina de Can Guineu per un preu de 10 euros i que us aproparem més abastament divendres a l'agenda al detall. I tancarem setmana diumenge amb dues propostes, totes dues a Gelida. A partir de les 12 del migdia se celebra la Diada de Sant Pau al Castell de Gelida, amb missa cantada pel cor parroquial i també un concert de piano i veu. I a partir de les 7 de la tarda, teatre amb l'obra La pell fina al Casal de Gelida i les entrades ja disponibles per un preu de 12 euros de manera anticipada o bé a taquilla per un preu de 15. I acabarem aquesta roda en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès destacant que aquest cap de setmana se celebra la Festa Major de Sant Pau d'Urdal amb una programació que podeu consultar ja a www.subirats.cat.
Seguim explicant la setmana, ara amb Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim incorporant previsions en aquesta roda d'actualitat. I comencem per una proposta de medi ambient. De fet, avui mateix, fins a la una, durant tot aquest matí, es pot utilitzar la deixalleria mòbil que torna a Olèrdola, al final del carrer del Camp de Moja. També avui mateix una proposta, una xerrada amb el títol Parlem d'alimentació saludable als monjos a partir de 2:15 del matí a la casa de la gent gran, a càrrec de la nutricionista Anna Farrés. I hi ha un tastet artístic Flor Infantil aquest dimecres a la Ràpita a partir de les 5 a l'espai Antistiana. Proposta adreçada per infants dels 3 als 12 anys amb l'acompanyament d'una persona adulta. S'inscriu dins de la mostra artística. Dimecres també debat sobre Sant Cugat i esports a Sant Cugat Sesgarrigues, a l'Ajuntament de Sant Cugat a partir de 8:15 del vespre. I dimecres hi ha ple a l'Ajuntament de Pacs a les 8 del vespre. Entre els punts a l'ordre del dia s'inclou l'aprovació de l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Pacs i de Sant Martí Sarroca. Dijous, una proposta que ens arriba al Tangra amb els monjos a partir de 4:15 de la tarda. Masterchef, crea els teus canapés. Per joves a partir de primer d'ESO, cal inscripció prèvia al 629-1740-07 o bé presencialment al mateix Tangram. I acte de lliurament divendres a les 7 de la tarda dels Premis de la Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort. S'ha programat a la Masia Mascatarro, la Casa de Cultura dels Monjos, amb la col·laboració del Cor Xamusia. Per divendres a les Cabanyes s'ha programat l'hora del conte a partir de les 5 de la tarda a càrrec d'Irene Granados. S'explica el conte al crac juganer. També és Nadal sota el mar. I dissabte, Festa Major d'Hivern de la Ràpita, a partir de les 10 del matí, a la plaça de Santi Casanyes, ruta un passeig per la nostra història a càrrec de Joan Torrents. I a partir de les 9 de la nit, sopar i concert, cal la reserva prèvia al Centre Cultural Recreatiu. Per dissabte, també, a les 11 del matí, en aquest cas a Sant Martí Sarroca, cinema infantil en català a la Biblioteca Neus Català, gràcies al cicle Cinexic, amb la projecció de la pel·lícula Ratolins i guineus, recomanada a partir dels 5 anys. L'entrada és gratuïta. I per diumenge, dins dels actes de la Festa Major d'Hivern de la Ràpita, a les 12, a l'església de Sant Domènec, ofici solemne en honor a Sant Raimon de Penyafort, i en acabar, ball de lluïment dels balls populars de la Ràpita. I a 6:45, teatre amb l'obra Vanité, de l'autor Òscar Ros, a càrrec del grup L'Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona, dins de la roda de teatre de l'Alt Penedès. I per diumenge també, ja a les 6 de la tarda, a Sant Pere Molanta, assemblea de socis de la Societat Principal Unió. I acabem ballant al centre de Sant Martí diumenge a partir de les 7 amb el grup París La Nuit Duo. Hi haurà també degustació i sorteig.
I com serà la setmana al Baix Penedès? La resposta la té Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta rodada d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que avui, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes de la cooperativa de Sant Jaume dels Domenys, hi haurà la xerrada informativa Nou Polígon a la Bisbal del Penedès, l'actualització de les línies MAT, com afecta el polígon a la resta de la comarca i quin model de comarca en volem. Marxem ara a Llorenç del Penedès, i és que divendres a les 8 de la tarda la cooperativa i dins el cicle de conferències One Health, una única salut a càrrec de la Teresa Rigau Mas i presentada per la Verònica Araunavenya. Marxem ara a dissabte a les 8 de la tarda al centre, al Teatre El Crèdit, a càrrec del grup de teatre ACR de Fals. I a 9:15 de la nit a la comparativa cicle Cinema Gaudí en la pel·lícula Creatura. Pel que fa a diumenge a les 8 del matí a la comparativa passejada per les masies de la Gimenella Oest i visita a la Casa Morada. A les 7 de la tarda a la comparativa Sala del Vall, el Vall de diumenge amb el grup Banda Sonora. Marxem ara a la Bisbal del Penedès. I és que avui, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès hi haurà la xerrada divulgativa a càrrec del musicògraf Albert Ferrer Flamaric de Llegir l'Òpera. I en aquesta ocasió en parlaran de Victòria de Los Ángeles. I dissabte, a les 6 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura, a l'Auditori Sala Salvà, hi haurà el cicle Gaudí amb la pel·lícula Creatura. Marxem ara a Santa Oliva, i és que aquest dijous comença la Festa Major d'hivern. Serà dijous, divendres, dissabte i diumenge amb multitud d'actes que us ho explicarem més abastament a la gent del detall de dimecres. Marxem ara cap a Bonastre, i és que aquest diumenge, a partir de les 11 del matí, a la zona esportiva de la Vinya de Bonastre, tindrà lloc la primera crossa escolar de Bonastre. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell. Recordem que fins aquest dia 2 de febrer es pot visitar l'exposició Els coberts de Sergi Martínez Játiva al restaurant de l'Escola de Turisme del Baix Penedès. Fins al 7 d'abril es pot visitar el Museu Apel·les Espanosa l'exposició La dramaturgia dels subjectes. Fins al 3 de febrer, a la sala d'exposicions Portal del Perdó, l'exposició Oracle i altres revelacions de Cristina Márquez. Dijous, a 7:15 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa es farà el taller Víctor Franc, sentit i sense sentit de la vida, a càrrec de Joan Busquet. Tindrà lloc aquest dijous, el dia 29 de febrer, el 21 de març i el 25 d'abril. Divendres, mercat setmanal del Vendrell a la Rambla. Dissabte, mercat setmanal a Comarruga. Dissabte també a les 11 del matí a la Biblioteca Pública Terra Baixa tindrà lloc l'Hora del Conte per anar, doncs, moixaines fins al cel a càrrec de la Martina Escoda. I el diumenge, a les 5 de la tarda, al Teatre Àngel Guimarà, Pastorets del Vendrell. Marxem ara cap a Calafell, i és que aquest divendres a 9:45 de la nit al Teatre Joan Colet es podrà veure la comèdia La Ruïna. I diumenge, a les 11 del matí, al Passeig de la Unió tindrà lloc la 74a edició de la Festa dels Tres Tombs. Hi haurà fireta artesana, espai de brassa, és a dir, un dia molt divertit per passar-ho amb tota la família. I acabem, com sempre, a Cunit. I és que aquest dissabte a les 7 de la tarda al TMC, al Teatre Municipal de Cunit, es podrà veure l'obra de teatre El Joc de la Veritat. Té un preu de 15 euros i podeu tenir més informació al web del Teatre Municipal de Cunit.
I acabem descobrint la setmana dia a dia a Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs bé, tenim una setmana atapeïda de diferents activitats. Podríem dir que especialment de caire cultural, donat que ens trobem en aquesta segona i darrera setmana d'actes de les festes de Sant Raimon, però no només de festes de Sant Raimon viu Vilafranca, sinó que hi ha molta més activitat. Per exemple, avui estem pendents d'una convocatòria de premsa que creiem que serà bastant interessant. Serà a les 12 d'aquest migdia que se'ns planteja a l'Ajuntament de Vilafranca per explicar-nos concretament un concert que tindrà lloc a Vilafranca del Penedès d'aquí a unes setmanes, titulat La Simfonia dels Herois. És un projecte musical solidari i esperançador amb pacients que han patit un tumor cerebral i que tindrà lloc el dia 17 de febrer a l'Auditori Municipal de Vilafranca. En aquest cas, avui aquí a Vilafranca, en la roda de premsa de presentació d'aquest espectacle, hi assistiran Andreu Gavarrós, que és cap de neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge, compositor i creador del projecte, el cantant Jordi Sacarés i Quico Nadales, productor del concert. Així, doncs, ens donaran detalls en el transcurs d'aquest migdia d'aquest acte musical i solidari, prou destacat, com us dèiem, que tindrà lloc d'aquí unes setmanes a Vilafranca del Penedès. D'altra banda, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, continua aquest inici d'any amb el projecte d'alcaldia de proximitat, visitant en aquesta ocasió, aquesta setmana, el barri de les Clotes. Després d'haver passat ja per la Girada, Molins Rovira, Poblenou i l'Espirall, l'alcalde, des d'avui i fins dijous, estarà acompanyat de membres de l'equip de govern i de l'equip tècnic municipal fent diferents trobades i visites en el barri de les Clotes. En aquesta ocasió s'ha previst també una trobada demà oberta per parlar de propostes de millora, espai públic, seguretat i convivència, que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Associació de Veïns de les Clotes. I també cal dir que en aquestes trobades als barris l'alcalde també manté trobades de petit i mitjà format amb persones o grups que ho hagin demanat, una reunió amb la Junta de l'Associació de Veïns i també visites als establiments del barri i equipaments amb trobades temàtiques obertes a tot el veïnat. Aquesta és una de les qüestions que us volíem detallar i en relació a les activitats previstes també per aquests propers dies, cal dir que concretament demà a la tarda se'ns donaran detalls d'unes trobades que han mantingut recentment els ajuntaments dels Monjos, de Castellvell de la Marca, Sant Martí Sarroca, Olèrdola i Vilafranca del Penedès. De fet, demà aquí a Vilafranca, a l'Escorxador, representants d'aquests municipis, d'aquests 5 municipis, ens donaran detalls de tot el que té a veure amb l'edició d'aquest any del Carnaval, sobretot del treball conjunt que han fet per consolidar un model de rues i d'activitat de Carnaval lliures de músiques sexistes. Això serà demà dimarts. També demà val la pena tenir en compte que hi haurà més activitat de caire informatiu i cultural aquí a Vilafranca. I si passem ja al dimecres, us expliquem, per exemple, que el Teatre Cal Bolet tindrà lloc la gala de presentació de la nova temporada d'espectacles a Vilafranca del Penedès. Una gala de presentació que, com és habitual, es fa un parell de cops l'any a Vilafranca, que té lloc al Teatre Cal Bolet i en la que doncs, hi poden assistir aquells que així ho hagin sol·licitat, perquè, de fet, no només és una presentació dels espectacles professionals que vindran a Vilafranca en els propers mesos, sinó també en si mateix és una mena d'espectacle, perquè hi haurà alguns dels artistes que hi participen que seran presents doncs, en aquesta gala que té lloc dimecres a les 7 de la tarda al Teatre Cal Bolet de Vilafranca del Penedès. També, com us comentàvem, ens trobem en aquesta segona i darrera setmana de les festes de Sant Raimon a Vilafranca, unes festes que es concentren concretament en cap de setmana, i aquest proper cap de setmana, per exemple, divendres a les 7 de la tarda, al Teatre Cal Bolet hi haurà un tas Raimon, un maridatge de vins i catànies, del tot recomanable. Cal fer, però, això sí, inscripcions prèvies a l'adreça web del raimons.cat. També cal dir que hi haurà més activitat, evidentment, al vinculada a les festes. No us la detallem tota, però sí que us podem parlar, per exemple, d'un espectacle, unes activitats infantils a la plaça de Sant Joan el dissabte a les 6 de la tarda, o també d'un ball amb Sixtus, un ball al casal el dissabte a partir de les 12 de la nit. I per acabar les activitats, per exemple, el diumenge a les 7 de la tarda hi haurà Havaneres a Cal Bolet i a l'Auditori Municipal, també a les 7, concert titulat Gràcies per venir amb la Ludwig Band. Són activitats vinculades a les festes de Sant Raimon i, a banda d'aquestes activitats, també ens hem oblidat d'explicar-vos un parell de qüestions més. Per exemple, que aquest dijous, a 7:45 del vespre, i a l'Auditori del Vinceum, es fa un acte titulat Els Instituts de la República, una taula rodona amb els centres de segona ensenyança creats l'any 1933. I, d'altra banda, també recordar que fins aquest proper diumenge podem visitar aquí a Vilafranca, a la Capella de Sant Joan, una exposició de l'Associació Internacional de Policia que mostra la seva activitat humanitària. Es tracta d'una mostra itinerant que inicia el seu camí a Vilafranca i que en els propers mesos anirà visitant també diferents municipis catalans. Des de la delegació de Catalunya de l'International Police Association, la voluntat és donar visibilitat a les actuacions que dona a terme arreu del món. I aquesta exposició la podem veure a Vilafranca, a la Capella de Sant Joan, fins aquest proper diumenge.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Aquest déjà vu cantat a càrrec a duo per Shakira i Prince Royce ens durà el flash de notícies.
Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas. ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Diputació de Tarragona farà millores a la xarxa d'aigua a 5 municipis del Baix Penedès. La Diputació de Tarragona ha presentat un projecte per millorar la gestió de l'aigua i fer front a la situació d'excepcionalitat provocada per la sequera. Es tracta d'un pla de millora amb un pressupost de 10 milions d'euros que està destinat als municipis de menys de 20.000 habitants que fan una gestió directa del servei d'aigües. Al Baix Penedès hi ha 5 municipis que es veuran beneficiats. Són Llorenç, Banyeres, el Montmell, Bonastre i Masllorenç. El projecte es preveu que estigui executat el 2026 i s'estructura en tres eixos estratègics. El primer és la planificació i diagnosi de la xarxa de cada municipi per detectar les seves necessitats. El segon eix és la inversió per la digitalització del cicle de l'aigua, una fase en la qual es preveuen instal·lar comptadors digitals i cabalímetres per conèixer a temps real les possibles fuites o la qualitat de l'aigua. Finalment, el tercer eix s'orienta a la millora de l'eficiència del servei i la governança del cicle de l'aigua implementant plataformes per comunicar la informació als usuaris i fomentar la transparència. Finalitzades les obres de la primera fase de restauració de les façanes del Palau dels Marquesos de Lió. El passat mes de desembre van quedar finalitzades les obres de la primera fase de restauració de les façanes del Palau dels Marquesos de Lió. La Biblioteca Municipal Maria Àngels Torrents i Rosés de Sant Pere de Riudebitlles. El cost total de redacció del projecte i execució de la primera fase de restauració ha estat de més de 120.000 euros i ha estat finançat d'una part per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la línia de subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural. D'una altra banda, per la Diputació de Barcelona, mitjançant el programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials i, finalment, fons propis de l'Ajuntament. L'Ajuntament d'Olèrdola reordena els sentits de circulació al polígon de Sant Pere Molanta per evitar les curses il·legals de vehicles. Dins dels àmbits de la seva competència, l'Ajuntament d'Olèrdola ha començat a aplicar actuacions per evitar les curses il·legals de vehicles que es registren durant els caps de setmana al polígon de Sant Pere Molanta. La primera mesura ha estat procedir divendres passat a fer una reordenació de sentits de circulació a l'Avinguda Hostal Nou en el sector proper a l'ITB. Les tasques de senyalització han comportat que la brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola instal·lés blocs de formigó per delimitar itineraris. El regidor de Via Pública, Jordi Álvarez, anuncia que les actuacions continuaran per acabar amb unes curses que es venen produint des de fa anys als caps de setmana. La presència continuada de curses no utilitzades de vehicles durant els caps de setmana al polígon de Sant Pere Molanta ha estat una qüestió tractada en els periòdics contactes que manté l'Ajuntament d'Olèrdola amb els Mossos d'Esquadra. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament prepara un pla de millora de places a Vilafranca mentre actua per millorar els ferms dels espais infantils. Ja fa algunes setmanes que es va fer una actuació en aquest sentit a la plaça Antoni Massanell, al barri de les Clotes. Com explicava el regidor d'Espai Públic, Miquel Medialdea, en breu es presentarà aquest pla d'acció que ha d'ajudar a fer les places de la vila més resilients i adaptades a l'actual situació de canvi climàtic. En aquests moments, el que sí que s'ha fet és anar actuant en algunes places, com aquesta que comentàvem de les Clotes, on s'ha millorat el ferm en l'espai de jocs infantils i s'han incorporat alguns elements nous per fer-los també més inclusius.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Els esports.
Obrim plana esportiva per repassar el més destacat del cap de setmana en clau Penedès, marcadors, declaracions, properes jornades... Tot això us ho expliquem durant els propers minuts. Arrenquem secció tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquest repàs esportiu i ho fem en primer lloc amb l'eliminació europea del Noia. I és que els sadorninencs, que havien de guanyar dissabte per ser als quarts de final de la Europe Cup, van caure amb el Monza per un contundent 3-6 en un partit on no es van sentir còmodes en cap moment i que van pagar molt car el poc encert a bola aturada. De fet, fins a 5 ocasions claríssimes van tenir els sadorninencs per només 2 del Monza, que sí que les va aprofitar. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem amb Pere Bàries, després de, podríem dir, no sé quin títol posar-li, desfet a Europa.
Jo no crec en títols ni en res, això és esport, a vegades guanya, a vegades perd, i ens ha tocat la cara més amarga, que és perdre. Ens han posat, ens ha de partit molt difícil, molt complicat, amb una 4 a la mitja part. I després vaig a la segona part, hem fet un partit molt seriós. No sé si ens hagués volgut per remuntar, però penso que ens mereixíem més a la segona part del que hem aconseguit. Ells han estat, segurament, n'han tingut molt poques a la segona part d'ocasions, però els que han tingut les tres o quatre d'un sub molt, molt clares, n'han aprofitat dues. El partit se'ns ha posat tot en contra del que jo hablava amb el Jordi, és que penso que ens ha anat tot en contra. Bueno, és el que hi ha, això és esport. Això no... plantejament meu a l'inici no ha sigut l'adequat o no l'hem interpretat prou bé. A mi que després de l'1-1 ens havien fet 9-2 amb un rebot dintre l'àrea, amb 1-1 si l'haguéssim allargat ens hauria donat molta tranquil·litat, perquè no tinc pràcticament ni possessió per poder mantenir el resultat i sentir-nos còmodes. No sé, l'equip ha tingut fe i he cregut, ja està, però s'ha perdut, doncs hem d'aixecar, ens feia tots molta il·lusió classificar-nos, però és el que hi ha. Com els he dit amb els jugadors, la vida de l'esportista, per desgràcia, els que tenim molts que no estem amb equips que per dia-ho sempre lluiten pels títols, nosaltres doncs ens en portem més hòsties que no pas alegries, sobretot quan som tan autoexigents amb l'objectiu d'estar entre els millors.
A la bola aturada, a més, també ha passat molta factura. 4 penals i una directa a rades.
Sí, mira, a més, això també els he comentat, no? Perquè el partit no hagués canviat res, perquè penso que no m'ha estat còmodes en cap moment, tot i que hem tingut molta fe, no m'ha estat còmodes. Però sí, cert que segurament doncs ells n'han llançat 2, els han fet els 2, oi? N'han llançat 5, no n'han fet cap, doncs imagina't que si nosaltres els haguéssim fet i ells no, doncs fent el mateix partit, sense sentir-nos igualment còmodes, ens hauria donat per guanyar. Per tant, és el que hi ha, avui no hem estat encertats, o el seu porter ha estat molt encertat. Si és veritat que és un porter molt gran, molt ràpid per lo gran que és, s'ha jugat bé, i no hi ha massa res més a dir. Que no, potser en algun moment ens ha faltat un punt d'efectivitat. Jo em quedo que l'equip ha tingut fe, ho he intentat, quan tot estava perdut a la mitja part, doncs perquè n'havien de fer 4 gols per empatar en 25 minuts, comptant que ells podien tenir possessió, doncs l'equip ha tornat a creure, ha treballat seriosament, segurament si els primers 5 minuts haguessin fet el 2-4, que no hem tingut de sobres, doncs també s'hagués obert un altre partit, potser, doncs bueno, ens ha costat molt. Crec que el còpul general al final nosaltres hem tingut més ocasions que ells. Si sé que el primer part ells han tingut de molt clares. Nosaltres a la segona n'hem tingut més que ells també. Bé, el primer part ells han tingut alguna més que nosaltres, però amb la pilota parada també ens hauria pogut donar. És que els ha anat tot de fort, els rebots. Perquè a vegades amb aquests partits s'han de guanyar duels, ens ha costat guanyar-los. Potser també perquè venien d'un partit molt exigent a Lleida, una superfície menys acostumats per nosaltres, que és el parquet, i potser també ens ha pogut costar sentir-nos còmodes per això. Si no, ara podria valorar moltes coses i no tocaríem la tecla. Hem d'analitzar-ho amb més tranquil·litat, o demà de forma més freda miraré el partit, mirarem d'analitzar-lo i mirarem de treure conclusions per seguir creixent com a equip. Jo, al final, en les derrotes, quan m'agrada creure més, i avui crec més que mai en l'equip, perquè sé el talent que tenen, sé el que poden donar, i sé que ens aixecarem després de l'hòstia d'avui.
Molt bé, Pere, moltes gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies.
Paraules de Pere Bàries, el tècnic del Noia Freixenet, que s'acomiada d'Europa i se centra ja en la Lliga Domèstica, on, recordem, manté la segona posició de la taula. El proper partit, dissabte, a 7:45 del vespre, a casa amb el Girona, en el partit que obre la 16a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Això pel que fa al Noia. I ja el Calafell empatava dissabte a 4 a la Corunya i escala ja fins a la tercera plaça de la taula, 8 punts del Noia. Anem a buscar aquesta crònica de l'empat fins a Domenys Ràdio, on ja ens espera la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, empat al Calafell contra un Liceo que ha estat tocat. I és que els homes dirigits per Ferran López han sumat un punt a la difícil pista del Liceo. Tot i que els coruñenses estaven vivint la pitjor temporada dels darrers anys, mai és fàcil extreure quelcom del Palacio de los Deportes gallec. Carballeira avançava al Liceo en el primer minut i Jordi Ferrer empataria 10 més tard. Aquest seria un exemple de com es desenvoluparia el maig, un intercanvi de cops constant. El local Cancela feia el 2-1 en el minut 14 i Xaus assolia empatar en el primer minut de la represa. Ricard tornava a notar pel Liceo i el Calafell empatava immediatament, mitjançant l'exvers Sergi Mires. No seria fins al minut 32 quan els verds aconseguirien avançar-se en el marcador per primer cop gràcies a una diana de Xaus, però Dava Torres empataria en el minut 41. El marcador ja no es mouria i provocaria un repartiment de punts que deixa el Calafell a la tercera plaça amb 22 punts. El pròxim partit serà diumenge vinent, quan a les 6 de la tarda el Parlem Calafell rebrà el recamp Làser Caldes. El Ferran López, entrenador del Parlem Calafell, ens feia aquestes valoracions del partit.
Bé, crec que en línies generals hem de valorar molt aquest punt. Hem de pensar que juguem contra el Liceu. Ja vaig dir que el Liceu sempre és el Liceu, independentment de lo que li estigui passant a nivell de classificació, que el veiem allà, doncs, i ens pensem que no... Doncs que no està treballant bé, però és al contrari, estan treballant molt bé i segurament molt més que mai. Treure alguna cosa positiva aquí a Riazor, doncs, sempre és complicat. Crec que l'equip en línies generals ha estat molt bé. Hem tornat a fer un altre pas endavant a nivell defensiu i també, doncs, penso que a nivell de saber competir, no? Hem fet un pas molt gran endavant a saber competir amb grans equips. Ja el vam fer contra l'Sporting, crec que Benfica també. Penseu que tenim, doncs, ara mateix una càrrega física important, amb la càrrega mental que porta, amb els viatges que hi ha pel mig, i al final, doncs, estem entre els 16 millors equips d'Europa, estem tercers a l'Hockey Lliga, és cert que tot està molt igualat, però treure un punt d'aquí, doncs, avui, penso que ho hem de valorar a nivell positiu. L'equip ha estat molt sòlid, ha estat, penso que, molt d'ofici, i hem sabut aguantar, doncs, qualsevol tipus de rauxa, no?, del rival, i l'hem contrarrestat molt bé amb situacions molt bones de contraatac, també amb situacions molt bones de joc en estàtic, no? Per tant, com a entrenador, molt content. Llàstima, doncs, segurament no haver sumat els 3 punts a l'haver-nos posat davant del marcador. Sí que és cert que el Liceu, doncs, també ens ha apretat molt i segurament també hem merescut aquest empat, no? Per tant, seguim treballant. Toca descansar perquè dijous sí que penso que el Joan Ortoll i el Calafell s'han guanyat a pols viure un partit d'alt voltatge com el que ens espera amb l'Sporting, i crec que faríem bé de concentrar-nos ja tots, aficionats, penya dels Estrellats i jugadors, doncs per fer el millor partit possible i per què no col·locar-nos amb 7 punts en un grup tan difícil que segurament això ens faria somiar amb altres coses.
Ferran López, el tècnic del Calafell, que, com comentava, es prepara ja per rebre dijous a l'Sporting en aquesta nova jornada de Lliga Europea. I obrim ja l'Hockey Lliga Plata per apropar-vos els resultats de Vendrell i Vilafranca en el grup Nord. Comencem amb el Vendrell, que ahir perdia a Sant Feliu i que se li escapa la possibilitat de jugar a la Copa de la Princesa. Lourdes, explica'ns.
Doncs sí, Eli, el Vendrell aquesta vegada no ha pogut superar el partit que s'ha desenvolupat aquest diumenge a la pista del Sant Feliu i ha perdut per 4-1. Amb aquest resultat queda tercer a la taula classificatòria amb 22 punts i el pròxim partit serà dissabte vinent, quan el Vendrell rebrà el Pati Vic a les 7 de la tarda al Vendrell.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I tancarem el bloc d'hoquei patins amb el Vilafranca, que ha aconseguit una nova victòria. Continua el líder i ell sí estarà com a anfitrió en una copa que jugaran també el Vic, l'Alpicat i el Lloret. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Molt bon dia. Comencem aquest repàs pel que fa a l'Ordes Vilafranca, un patí Vilafranca que, com comentàvem, doncs, ja està classificat com a anfitrió per aquesta Copa de la Princesa. Només quedava definir el seu rival a la semifinal i, com ha finalitzat la primera volta, en primera posició, se les veurà amb el Lloret, que és el segon del grup sud. L'altra semifinal la jugaran el Picat i Vic, el Picat líder destacadíssim del grup sud, se les veurà amb el Vic, segon del grup nord. En una jornada de molts canvis, escoltàvem aquesta derrota sorprenent del Vendrell contra l'Espanyol per 4-1. Per tant, tanca la segona volta el Vic en segona posició amb 24 i el Vendrell tercer amb 22. Pel que fa al Vilafranca, era un mer tràmit aquest partit del cap de setmana a la pista de l'Ordes. La part més dura, doncs, era clarament el desplaçament fins a la Corunya i, a més, perquè serà el primer d'una sèrie de dos seguits. Aquest proper cap de setmana l'equip tornarà a la Corunya per jugar a la pista del Dominicos. Triomf claríssim per 2-8, no va haver història en aquest enfrontament. Jugat dissabte a la tarda i el Vilafranca suma un nou triomf per mantenir-se a la primera posició. 8è triomf de la temporada i tanquen la primera volta sense haver sumat cap derrota en aquests 11 partits. També una dada molt destacable de l'equip de Toni Aranda. Repassem els marcadors d'aquesta jornada 11 del grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Manlleu 3, Olot 2. Ordes 2, Vilafranca 8, Dominicos 8, Tordera 4, Lubians 0, Sant Cugat 3, Sant Feliu 4, Vendrell 1 i Cerdanyola 4, Vic 5. Aquests dos equips que jugaven també moltes coses en aquesta lluita per la segona posició. I tenint en compte que el Vendrell va perdre, doncs va deixar en safata al Vic aquesta segona posició. Com dèiem, Vilafranca líder amb 27 i Vic amb 24 jugaran la Copa de la Princesa. Es queden fora el Vendrell amb 22, el Cerdanyola amb 21 i el Sant Cugat i el Sant Feliu amb 18. També aquestes primeres posicions es comencen a compactar. De fet, equips que ara mateix doncs, ja estan acostant-se a aquestes primeres posicions, tenint en compte que Vic, Vendrell i Cerdanyola es deixen punts en les seves jornades. El Vilafranca, de moment, doncs, compta els seus partits pràcticament per victòries. I continuem amb aquesta classificació. Tordera amb 15, Manlleu amb 13, Olot amb 11, Dominicos amb 10, obre 3 punts d'avantatge respecte al descens que ocupen Lubians amb 7 i l'Ordes amb 6, és el nou cué de la categoria. I ràpidament, abans de tancar aquest repàs a l'Hockey Lliga Plata, comentar al grup sud, els dos classificats per aquesta copa són l'Alpicat amb 31 punts, líder amb 9 d'avantatge respecte al Lloret, que s'ha fet amb aquesta segona posició. També s'ho jugaven Lloret, Palafrugell i Taradell. Un dels tres jugava aquesta presència a la Copa de la Princesa que es disputarà aquí a Vilafranca i finalment el Lloret, que era l'equip que ho tenia més complicat perquè era quart classificat, es fa amb aquesta última plaça de la copa i serà més el rival del Vilafranca.
Molt bé, ho està fent aquest Vilafranca en aquesta temporada 2023-2024. Tanquem l'hoquei patins i, Eric, si et sembla, seguim amb la resta de marcadors, començant amb el futbol.
Doncs anem amb el futbol i comencem, com sempre, amb el grup 5è de Tercera Federació, una lliga en la qual tenim aquest Vilafranca intentant signar o, com a mínim, lluitar per la permanència, perquè encara queda tota una volta de campionat. L'equip arribava a l'equador de la lliga aquest diumenge a casa contra el Prat i sumava un empat que no arregla massa la classificació, la situació a la taula, però sí que és veritat que permet a l'equip puntuar novament a casa i, a més, contra un rival que lluita per les posicions de play-off d'ascens. S'avançava el Vilafranca als 4 minuts de partit amb gol de David Toro i era un tram de partit aquesta primera mitja hora a la qual els de Santri Triguero van tenir oportunitats per ampliar aquesta diferència, però no ho van fer-ho i abans del descans, passada la mitja hora, al minut 32, Ivan Torres feia l'empat pel Prat. Era l'1-1 amb el qual es tancaria el partit, un partit que, això sí, a la segona part va ser una miqueta més desfavorable pel Vilafranca, que va haver de resistir un Prat més combatiu i també amb més presència a la porteria vilafranquina. Però l'empat va persistir al final dels 90 reglamentaris. Escoltem el tècnic del Vilafranca, Santi Triguero.
Els primers 25 minuts, el Vilafranca, si no ha fet els millors minuts de la temporada, entre els dos, tres primers, o sigui, millors partits de la temporada, fins al menys 25. Un gol, dos pals, però al final aquesta categoria té això. Quan no sentències, després has de saber patir. Sí que és veritat que sabíem que el Prat és un equip que amb un joc associatiu, que juga molt bé la pilota, ells ho han fet molt bé, han donat el tomb amb el tema i hem patit. Em sap greu perquè al final un partit de que potser posar-te 2-3, 2-0 o 3-0 i s'acaba d'alguna manera, doncs amb l'1-0 evidentment mai s'acaba, no? I ens torna a marcar jugada a pilota aturada i això em sap greu perquè al final ho estem treballant molt i estem incidint molt i hem dit que el Prat un dels perills era aquest. Al final un empat. Part positiva, perquè hem de ser positius, que no en perdem, si continuem sense perdre a casa, sumar un punt sembla insuficient, però al final de temporada aquests punts poden ser molt valiosos. De tot s'aprèn.
Ja estem al gol de l'empat.
Sí, perquè al final l'han marcat d'un córner. Sí que és veritat que després ells tenen aproximacions i tenen alguna ocasió, inclús alguna parada bona de Baro, però nosaltres també les hem tingut. Al final, els córners s'igualen les forces i són duels individuals. És tu contra mi. Al final, o remates tu o jo no et deixo que rematis. I aquestes coses les hem de seguir treballant perquè estem incidint molt i amb això del futbol i més amb aquesta categoria, això et dona o et treu molts punts. I ja et dic, persistirem, seguirem i no baixarem els braços.
Després de la bona sensació que va donar l'equip al camp de l'Olot, s'ha vist els primers 15, 20 minuts, 25 minuts, com deies, però l'equip sí que és veritat que a partir d'allà, quan el Prat ha empatat el partit, quasi ja ha dominat més ja el Prat, l'equip ha anat més a la baixa, que realment per què ha passat això?
Sí, a nivell de dades sí que és cert, i ho tenim apuntat, el primer xut del Prat és al minut 28, o sigui que el Prat, amb la classificació, amb el que és, amb els jugadors que té, no et xuti a porta fins al minut 28, té molt mèrit per part de Vilafranca, però és que no només no et xuta a porta, sinó que nosaltres marquem un gol i tenim dues ocasions o tres claríssimes, ¿vale? A partir d'aquí, evidentment, el Prat no són coixos, són bons, van setens, van vuitens, han guanyat el camp de l'Hospitalet, han guanyat el camp de l'Olot, tot això s'ha de tindre en compte, que al final juguem 11 contra 11, contra molt bons jugadors i costa molt, i al final pues, bueno, ens ha penalitzat aquesta falta de concentració, diria jo, perquè ens remata Ivan Torres sol dins l'àrea petita, ¿vale? Però al final també ens ha volgut patir. Hem tingut les nostres opcions al contraatac, vale? hem canviat el sistema per donar-li una mica més de múscul al mig del camp. Després hem tret Gerard també per intentar buscar aquest control una mica de pilota i ja et dic, i els xavals estan complint, ho estan intentant i això em quedo. I el que vulgui seguir intentant o vulgui seguir complint té cabuda aquí. El que no vulgui fer-ho no té cabuda aquí.
I el canvi a la mitja part del Pedro Bilbao?
Bueno, el Pedro és un jugador que ens aporta molt a nivell de velocitat. Sí que és veritat que bueno, avui poder la primera part no ha estat tan participatiu i amb el ritme que portava el partit i havent iniciat una targeta groga hem decidit treure'l perquè era un partit molt intens, ficar quadres que no tenia targeta per donar una mica més de consistència a la defensa amb un lateral més defensiu que quadres. És bàsicament això el canvi.
Doncs tanquem així aquesta crònica del Vilafranca-Prat, empat a 1, repassem marcadors de la jornada. Poble de Mafumet 3, l'Hospitalet 0, la gran sorpresa d'aquest cap de setmana. Tona 1, Vilassar 1, empat a 0 entre Grama i Castelldefels. Sant Cristóbal 3, Badalona 1, Montañesa 0, Olot 1, l'Olot aprofitava l'ensopegada de l'Hospitalet per col·locar-se líder, això sí, empatat amb els del Baix Llobregat. Vilafranca 1, Prat 1, Girona B 0, Reus 1, Peralada 0, Mollerussa 1 i l'Escala 3, Rapitenca 2. A la classificació, molt ràpidament, zona alta, Olot, líder amb 38, seguit de l'Hospitalet amb els mateixos punts. Tona, tercer amb 31, 27 per Reus i Vilassar, que ocupen les posicions de play-off. Per darrere, molts equips que intenten fer-se amb aquesta cinquena plaça, Montañesa, que es troba només un punt, fins i tot el Peralada o el Prat. I a la zona baixa, descens per Vilafranca, Rapitenca i Castelldefels, els vilafranquins amb 16, amb dos d'avantatges respecte als seus perseguidors, i a només un del Girona B, que és l'equip que marca la permanència. Aquest proper diumenge, a 2:15 del migdia, partit de la tercera federació entre Vilafranca i Rapitenca, inici de la segona volta. I anem amb la resta de marcadors del futbol d'aquest cap de setmana. Grup 3 de Primera Catalana, destacar la victòria de l'Atlètic Vilafranca per 2-1 davant el Sant Ildefons. Els vilafranquins surten del descens, són 11ens amb 19 punts. El grup 3 de Segona Catalana, parlar de l'empat del Moja al camp del Marianao Poblet. Bon resultat dels el Penedesencs, que es queden dins de les posicions de descens amb 17 punts, això sí, empatats, per exemple, amb dos equips que tenen a sobre, Vista Alegre i Unificació en Bellvitge. Bon punt, tenint en compte que el Marianao és actual setè i avantatge al Moja en 11 punts. Anem al grup 13 de tercera catalana. Aquests són els marcadors de la jornada. Fàtima 2, Ribes 2, Olivella 4, Les Cabanyes 0, Canyelles 3, Riudevitlles 3, Sitges B 2, Capellades 1, Espirall 3, Torrellenc 1, La Múnia 3, Piera 5, Molanta 0, Can Cartró 1 i Penya Jove 2, La Granada 2. El grup 25 de quarta catalana, Ribes B 6, Quintinenc 1, Riudevitlles 1, Hortonenc 3, Sant Cugat 2, Monjos 2, Martinenca 1, Sant Pau 8, Base Vilanova 2, Gelida 0, Puigdalba 0, Olivella B 1, Canyelles 1, Sant Sadurní 2 i Avinyonet 2, Atlètic Vilanova 2. Marcadors femenins. El grup 2 de primera femenina, la Granada guanyava per 4-3 al Sant Cugat, les granadenques vuitenes fora de perill. I el grup 1 de segona femenina, els resultats dels equips comarcals, els Subirats perdia per 3-4 contra el Castellserà, l'Atlètic perdia per 6-0 contra l'Icomar i per la seva banda l'Avinyonet també perdia per 10-0 davant el Terres de Lleida.
I a l'esprint, Eric, acabem amb la punta de bàsquet.
Anem amb els marcadors dels equips de casa. Pel que fa al bàsquet, el Xamba perdia en el derbi davant el Vendrell per 48-38. A la primera catalana masculina, important victòria dels Monjos per 57-62 davant el Pallejà. Els Monjos surten del descens. A la segona catalana masculina, important triomf també del Casal, que guanyava per 74-78 davant el Sant Jordi Rosa. Es mantenen líders i el Gelida es manté tercer perquè també guanyava per 64-80 davant el Viladecans. I a la segona territorial de Barcelona, parlar de derrota del bàsquet Sant Sadurní per 3 punts, 62-59 davant el Roquetes B. Els Sant Sadurní es deixa aquí una victòria que els hagués acostat a les primeres posicions davant un equip del Roquetes que lluitava per sortir de la zona de descens.
Moltes gràcies, Eric. La setmana acaba de començar. Que vagi molt i molt bé.
Que vagi molt bé.
Tot seguit, quatre anuncis i a continuació, a les 10 en punt, el butlletí de notícies.